Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts a Mossega la poma. Avui un programa normal, desmadrat i com el fem habitualment.
Algú que li posi un cafè en Tomàs, avui. Em sembla que ve com...
Sí, avui no porto cafè, no porto cafè perquè és que he acabat tardíssim. Fent. He dinat amb 5 minuts.
Però i, tu deixis a Miquel Àngel que en Tomàs aquí està, fixa't, que porta el turtelnec, al fons tot blanc, amb un difuminat, o sigui, sí, ve sí, molt sí. Steve Jobs.
Molt Apple, molt Apple.
I jo el veig amb aquestes ulleres així, de, sense muntura, està canalitzant totalment a l'oncle Esteve.
Sí. Totalment Steve Jobs, sí. Bueno, doncs això, Marc Alier, benvingut.
Hola.
Magma, benvingut. Hello. Aquests som els tres, i jo, Tomàs Manzanares, els tres delinqüents habituals. Perdoneu que ens presenti així de corregut, perquè el que vull fer és de seguida presentar el nostre jubilat de capçalera, en Toni Gimeno.
Hola,
Toni,
ara
ja podràs anar a mirar obres, no?
Aplauso.
Sí, he de comprar-me un diari, encara que siguin sí. per fer-lo anar de ventall per darrere de l'esquena, amb les dues mans, a l'alçada, just per sobre del cul.
Bueno, Toni, tot i que t'hagis jubilat, no perds el nostre qualificatiu primordial, que és el
pilot
de
capçalera.
El de pilot de capçalera.
Pilot
de,
és el pilot de la cafetera.
O sigui seguirà sent de pilot.
Si no...
Ho vam explicar l'altre dia i tu et vas emocionar quan ho recordàvem, no? Però si vols explicar un moment abans d'entrar en matèria, què és això de que quan aterres en l'últim vol els bombers tiren aigua a l'avió, no? Això s'ha de preparar molt fort, i a més això ha de ser molt ben, o sigui, és a la zona de pàrquing, perquè no pot ser allà al mig de la pista ni
ho vas escoltar, això, no, Toni? Que jo vaig dir, hòstia, que capullos aquesta gent, que collons volen netejar aquí, si amb això no renten res.
no el passen per la rentadora. No, això es fa quan un pilot es retira o quan passa alguna cosa. Generalment és quan un pilot es retira. A l'últim vol sempre és arribant a la base operativa teva, i llavors, salvo que hi hagi algun inconvenient en contra, com podria ser doncs que estigués glaçant, llavors no es pot fer perquè l'aigua es glaçaria i crearia problemes, no?, a l'arribar a l'avió. Però vamos, generalment es fa. Vas tindre molta sort de que feia bon dia i ho vam poder fer. Mm. Llavors es fa aquest arc d'aigua i passes el noi per sota, i és quan has de netejar el parabrises i una mica les ulleres. Mm. A les ulleres també.
També, no? Per cert, sí. Toni, una pregunta. Això no només es fa amb els pilots, sinó quan un avió... Hòstia, estem veient el Birras aquí, que va tope, mà, que ja, hola, Birras, aprofitem per saludar
Birras
i els oients que es connecten en directe.
Vale?
Hòstia, estàs a la cabina del camió, no?
Sí, sí.
Sí, sí, està aquí conduint. Sí. Aquest també és pilot de capçalera.
Sí, senyor, sí, senyor.
Sí, sí. Jo no.
Un
no
col·lega.
Veu. Ah, que no ens pot veure, només ens escolta, vale.
Només ens escolta.
Eh? Segueix, no et volem interrompre.
No.
Bueno, és igual, en tot cas no et volem interrompre, tu fes. Vale, doncs això, el que li volia preguntar al Toni... Ah, això, saludar els oients que es connecten per visualitzar l'enregistrament en directe. Toni, això també es farà amb els avions, veritat?
No se sol fer. Quan arriba un avió nou o alguna cosa d'aquestes, llavors el que es demana és fer una passada, un flyby sobre la pista. Però, vamos, no gaire cosa més.
Molt bé, doncs avui amb en Toni. Recordeu que avui tenim un programa normal, habitual. Us porto... no sé encara de què parlarem, per tant...
És que una cosa, Tomàs, hi ha una cosa, no sé què passa aquest mes de març. Jo no sé tu, jo aquest dematí he declarat bancarrota de correu electrònic i els he borrat tots. Tothom a la puta merda. Qui vulgui alguna cosa, torni per
aquí. No ho pots fer, no és el teu aniversari.
No, o sigui, m'he fet un homenatge. m'he fet un homenatge, perquè o sigui, aquest mes és una quantitat, és com si tothom s'hagi tornat boig i tothom em envia mails i tothom em diu coses i no, prou. Però, ostres, tu com mola.
Com mola el Birres. Penseu que el Birres està connectant en directe. Nosaltres ens veiem, en petit comitè al Riverside, que és el sistema que fem servir per enregistrar. El Birres es connecta per escoltar-nos, però ho fa amb un dispositiu mòbil que està connectat a la càmera del seu macrocamión i estem veient aquí les oliveres. Les oliveres. Aquest paisatge sembla tarragoní, si no m'equivoco.
Que guai, com mola.
Sí, sí. No baixis més de 120, que no pots, eh?
Ara diu doncs una això. Cosa... No, estem encara hem ficat la primera falca, però escolta una cosa, diu que ara no es pot anar més de 30 per hora per Barcelona?
Clar, perquè...
No. En molts carrers sí, poc van ampliant la zona 30 poc a poc. No és que ja sigui tot Barcelona, però van ampliant la...
Cada però el carrer no, Aragó, no, Diagonal...
Tot el meu barri zona 30 i zona 10.
Buah, és que zona 30 és allò que dius...
El carrer Gran de Sant Andreu... El carrer Gran de Sant Andreu no és zona 30, és zona 10.
Si es baixes i empenyes el cotxe. Tens...
Sí. I compte, perquè coincidim amb un espai molt estret que és el Gran de Sant Andreu, que ve a ser una desena part de Passeig de Gràcia, o sigui, tot molt petitó, vale? O menys petit, més petit encara, coincidim. Camionetes de repartiment, Amazon, DHL, tal. Cotxes, motos, bicicletes, patinets i persones. Tot
i gossos.
Per tant, no pots anar més de 10. I, bueno, i
gossos.
Sí. De tot aquest ecosistema, el pitjor, amb diferència, els maleïts patinets.
Vale? Sí, bueno. Perquè venen de tot arreu, persones... sense casco ni hòsties...
Persones de moment, sí, no? Birres, perquè en un futur no molt llunyà, segons el teorema de Lie, només hi haurà gilipolles.
Gilipolles. Només serem gilipolles.
Bueno, escolta'm, encara estem a la intro,
No, però m'ha sobtat, perquè m'has dit que ens anaven a fotre com a 50 radars a la ciutat.
Ah, sí, sí, sí.
En plan...
Ja els estan, almenys els cartells de que hi ha nous radars ja hi són. Ja hi són.
60. Quants? Que dius 6?
6. Sí,
60 radars. Però no, és afany recaptatori, eh?
No
és afany recaptatori.
Bueno, a veure, avui parlarem, no sé de què parlarem. Tenim la part de contacte, on tenim quatre nous mecenes.
Quatre
nous mecenes. És que és això. I a més, tenim propostes i a més tenim truquis mosseguis que no faran mac.
Els faràs tu, imagina't.
Sí, perquè parlarem de la... Sí. Parlarem de com instal·lar cloud, com instal·lar una suite per gestionar les claus públiques i claus privades en el Mac, i en el correu. A macOS i al correu de macOS. Doncs això, tot això i més conformarà aquest episodi 469, número màgic, de la temporada 14 de Mossega la Coma. La Coma no, la Pop. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Escolta, Tomàs, tinc notícies, o sigui...
T'estaves noticiant a sobre.
No, m'estava noticiant a sobre, perquè, o sigui, jo me'n vaig a dinar, i abans de dinar...
El Toni, no ho veieu, però el Toni s'està... Sí, no. El llibrellet, portem-li l'orinalet i el llibrellet, perquè s'està pixant ara mateix, entre...
Ja veuràs les pèrdides leves.
No, a veure, jo us explico. Jo abans d'anar a dinar...
Es diuen peleos.
Sí, jo abans d'anar...
Pèrdides leves d'orina, són les peleos.
I després en Raül que es preocupa perquè ens denuncin si fem, perquè diem que la gent inverteix o no inverteix. I qui ens prendrà en sèrio?
Mira, podríem fer, tens tu raó, podríem fer tota una primera part d'aquest 469
de les crítiques d'en Raül
amb la fe de rates i els rants del Raül pel grup privat.
Però és que llavors jo em deixo, em surto del grup i ja
tinc una proposta mossegui d'un
per ara. Un
nou joc arcade que ha sortit al Come Comas.
Sí, sí.
Digues.
Sí, mossega la coma, el Come Comas.
Come Comas?
Come Comas? Què és això?
Mossega la coma. Come, a veure, un momentet, deixem aturar l'altre dia. Jo m'he anat a dinar i abans de dinar he agafat i dit a la merda el mail, dic, ho selecciono, saps allò? Selecciones tot, toques la E i ho arxives tot, vale? Ara, o sigui, que són 2:45, o sigui, me sento i en la, tinc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Però això comptant tots els
35 correus electrònics, 35 correus electrònics, tenint en compte que això són els updates i els importants, les promocions i el social no, en una hora i mitja
tampoc.
O sigui, és, o sigui, el correu electrònic és un puto atac de denegació de servei.
Dic, sí, sí, hauríem de pagar un cèntim per cada correu.
No, no, diu, sí, aneu a la merda avui, tots. Avui, o sigui, ho faré cada dia, a la una de la tarda m'ho tot.
A l'Àlex Barredo, a Mixio, em sembla que era ell, eh? Explicava no és un estudi, però com, bueno, un preestudi, diguéssim, que no té la pàtina, diguéssim, d'estudi científic, però sí que s'han fet enquestes i s'han fet indagacions respecte a l'estrès que suposa a l'estar permanentment connectats en Teams, ara quan estem en remot, Teams o Zoom o qualsevol altre sistema d'aquests, amb el vídeo permanentment, allà el vídeo, has d'estar davant del vídeo, has d'estar somrient, coneixent l'expressió de les persones, vale? I suggeria diferents coses. Primera, suggeria que si connectem el vídeo no tinguem la necessitat d'estar mirant els interlocutors tota l'estona durant la reunió. I que posem la càmera de tal manera que tu, que ells et vegin, que en un moment puguis girar la cara i interactuar, però si has de prendre notes o has de fer qualsevol cosa, actuïs amb naturalitat. Una, dos, evitar el vídeo les millors, quantes vegades millor possible, no? I sí que hi ha un estrès de... la meva jornada comença amb una call amb Teams i es prolonga fins a les 7 de la tarda amb calls continuades.
Però una cosa, Tomàs, perquè abans les reunions en presencial no et feia res veure?
Era igual, era igual.
Saps el que passa, Magma? Jo t'explico. A part de les reunions internes, que el que fèiem era aixecar-nos i anar-nos a una sala de reunions i de pas passaves per la cafeteria i xerraves i seies, ara què ens passa als que treballem amb clients? Que també els tinc en Teams. O sigui, no tinc que agafar el cotxe o la moto i anar a veure un client. El contacto a Teams. Aleshores, se'm solapen les reunions prèvies de client, les reunions amb
vols
client,
no
amb les reunions posteriors.
Aquesta desconnexió, no? A vegades que necessitem...
No tinc espai al mig. Sí. Tinc una formació, una trucada de client, la preparació de la trucada de client posterior, una altra formació, una trobada de grup. I tot això són... I com la gent et busca l'agenda i et fot esforats pel mig... Sí, sí.
Per això és molt important, que ho he llegit ja a diversos llocs i jo ho intento practicar quan treballo en remot.
A l'esponjar l'agenda, sí.
I, exacte, i sobretot tenir a l'espai on estàs treballant únicament per treballar, és a dir, no fer oci en el lloc on estàs fent teletreball. Això, òbviament,
però això no pot tenir tothom, Magma.
Clar, no ho pots tenir.
Això no pot tenir tothom. Jo tinc alumnes que dono classes i quan alguna vegada activen la càmera, que la tenen normalment desactivada, o l'activen per fer una pregunta, veus que està al menjador de casa i que deixi algú pulant per allà darrere. Llavors, no sempre és possible, però s'han de posar límits. El que passa que també jo crec que amb una mica de simpatia s'ha d'engegar la gent a cagar amb carinyo, però has d'estar en una reunió i dir, ei, tinc coses més importants que fer, adeu. Si...
Això només ho pots fer tu, Marc, quan tens, però... no?
Això...
I la gent em segueix estimant igual, no m'ho dien més.
A veure, Marc, tu no has entès,
tu saps com...
que la teva figura, tu entens com... que la gent amb tu en general o t'odia o t'estima, i en general t'estimem perquè tens cara de telenyeco i això no li passa a tothom. Si tu tens un nivell tu tens un marge de maniobra que la resta de mortals
però
no
és una
tenen.
Cosa que he cultivat amb molts anys, és una cosa que vas cultivant i al final dius, escolta, quan a la gent li dius les veritats, al final doncs, diuen, ho accepten, diu, si ben Marc ens dirà les veritats, ens agradin o no, i si ens diu que una... però llavors, això està bé, però quan els dius que una cosa està bé i que t'agrada, s'ho creuen. Perquè hi ha gent que diu, oh, així que bien, i després et foten a parir. No, jo, si és una merda, t'ho diré la cara, això és una merda. I no m'agrada, i crec que m'estàs cagant.
Està en una posició que costa que et fotin fora, també deu ajudar, no?
Això ajuda, això ajuda. Però jo t'asseguro, però jo vinc en un entorn, jo treballo en un entorn on pràcticament, o sigui, la major part de la gent que jo estic, diguéssim, tenim contracte indefinit, i la gent no ho fa, això.
Mira, l'únic que es pot cagar en tothom i passar de tot és en Birres, que ara ha dit que estava pendent de la carretera, ha hagut de marxar, pobret. És que també és un luxe tenir un oient que es connecta i posa la càmera del seu... Que, hòstia, té més espai en el seu camió que tu a la cabina del dia
d'aquella. No, jo la cabina també en tinc.
Perquè
no creguis,
que tinc, el cabró,
em sembla que en tinc més que ell. Bueno, en tenia. Em costa acostumar-me. Ah, no, la cafetereta, ni de conya.
Bueno, la cafetereta pots obrir la finestra i tens tot l'espai del món.
Ens hem d'estimar una miqueta i tot.
Escolta'm, deixem...
Ens estem molt deixem.
Hòstia, i tant. Deixem una mica de grandària. Ens estimem gairebé carnalment. Sí, sí. Escolta, Antònia, aprofitant que et tenim aquí, i mira, com a exemple, també, perquè potser de la cursa de mosseguis, tu ets el primer que arribes a la casella de sortida i entres en el món de la jubilació. Què tal ho portes? Ja sé que són dos dies, i tal, i sé que has tingut un temps de preparació, Més que res mentalment. Jo sé que tu ets una persona que fora del que és el teu àmbit de feina, que per cert és molt exigent, ja tenies mil històries, o sigui, tens coses que vull dir, no és que et quedis sense feina i no tinguis res a fer.
A mi algú em va dir amb conya...
És un canvi important.
Abans, no sé com m'ho feia per treure temps per treballar abans de retirar-me. I jo m'ho prenia amb conya. I és veritat, és que no sé d'on treia temps jo per treballar.
No és la primera vegada que sento una cosa així.
Avui mateix, de boli, t'he enganxat aquí per los pelos. Ja m'heu vist muntant el micròfon última hora.
Bueno, hi ha una...
Això també ho diu la gent que té fills, Quan tens dos, tres fills, hi ha gent que també els passa igual, que diuen, hòstia, puc fer... No sé com trec el temps per estar
en el meu cas ja serien els nets, però com que viuen lluny d'aquí...
Més de caràcter d'oci,
no?
No, no sé, a part de la feina.
No, però... Mira, potser no és la matemàtica de mossega la poma, jo crec que tot entra mossega la poma. Jo recordo abans de tenir criatures que de vegades hi havia èpoques que perdies el temps, que gastava, que t'avorries i no, o sigui, quan i en canvi ara que tinc criatures i la feina i els podcasts i les guitarres i la marca de parir, doncs això és a dir, has d'aprofitar tot el temps. No hi ha cap moment d'avorrir-te.
Ara les noves generacions per això no tenen temps d'avorrir-se,
No, però
perquè
jo ara no
tens un mòbil al costat.
Però igualment fins i tot és dir, jo crec que el moment en què obres el mòbil per mirar alguna cosa és el moment que t'estàs avorrint, l'has d'identificar com a tal. Però és buscar temps de dir, tens temps per fer tot. Tindre estar ocupat. I personalment, l'escolta de podcast i d'audiollibres m'ha ajudat a mantenir-me més ocupat. Perquè normalment quan estic fent coses que diguéssim no són feina o no són estar amb la família, és sempre que estic escoltant coses, llavors, o estàs treballant al jardí, o estàs fent una guitarra, o estàs cuinant, o estàs traient les escombraries,
o estàs amb la màquina aquesta tan guai que t'has comprat.
Quina màquina? Encara no arribarà, està encarregada. Això és allò de dibuixar un pentagrama, un pentacle a terra, invocar un dimoni, banyar-te la sang de gallina i llavors esperes que canvi la lluna tres vegades. Això jo espero que arribi l'estiu. Crec que ja hauré posat les notes. Però tindre temps, el temps és elàstic i al final és aquell que diu, si tu tens ganes que una cosa es faci, dona-li a una persona ocupada. La gent que no està ocupada tampoc se n'ocupa. Aquest és el que passa.
Els audiollibres i els podcasts, a molts de nosaltres, inclús els que els fem, però vull dir, ja com oients, a mi com estan units a moments de relax, em suposen un element més de la desconnexió, saps? No sé, intento ara que no podem anar al gimnàs o que no podem estar al gimnàs amb la regularitat que fèiem abans, agafo i surto a caminar i ho espero, eh? Ara aquests dies estic seguint, després a la proposta es mossegui, us recomanaré el podcast aquest sobre criptomonedes i bitcoins, i estic esperant que vingui aquella hora, hora i mitja que puc destinar a caminar, a passejar i tal, perquè si em poso, sé que aquest podcast duren molt, pràcticament em consumeixo un episodi i és una meravella que arribi aquell moment, perquè estic esperant que arribi.
Sí. Jo ara últimament també faig això, el de sortir a caminar, perquè des de que estic aquí al poble, pues, al gimnàs, pues, que no. I sí que em passa a temporades que no escolto res, o sigui, no m'emporto cascos, no m'emporto res, i és una hora que no tinc estímul.
Això de l'audiollibre
també em va bé. És a dir, que sí, podcast pocs escolto.
Estic d'acord amb tu, perquè l'atenció intel·lectual... Sí, ens passa que estem tot el dia amb tensió intel·lectual.
Sí.
Que hi ha gent que ho corregeix fent meditació, mindfulness i altres coses, ¿vale? Però en general, tots són inputs. O sigui, estic molt intensament connectat en temes de feina que suposen desgast mental, concentració, sí, focus, tal. I ara me'n vaig... Clar, busco el moment per relaxar-me i me'n vaig a veure, a escoltar, jo què sé, l'escola de Viena dels economistes, no? O sigui, que és una mica... que és un tema on ja has de prestar atenció, ¿vale? Per exemple. ¿Vale? Sí, sí. Però bueno, sí, tens raó. A vegades és millor no fer-ho.
Ara parlàvem d'audiollibres. Un petit apunt, que
molt bé,
potser no serà molt interessant per ningú, però
sí,
els he trobat un inconvenient bastant gros en la petita experiència que he tingut, i és que jo acostumava amb el llibre el meu cervell a crear els decorats, els aspectes dels personatges, etc, i les veus, i amb l'audiollibre no em quadra, aleshores m'estimo més el llibre perquè continuo jo posant-ho tot, o sigui, bueno, jo, la meva imaginació, no? Inclús la veu, dic, ostres, aquesta veu amb aquest personatge a mi no em quadra. El llibre, bo del llibre és això, que és completament abstracte. Tu crees el teu univers complet i absolut, amb aspectes, amb veus, amb entonacions i demés. Sí, clar.
Això passa
sí,
més
no,
amb
llibre
novena,
de no ficció,
vale?
El llibre...
Clar, si no és llibre de no ficció...
Sí,
no. Sí. Clar,
sí.
Que és el que...
Però a l'audiollibre, en el fons, et narra. Sí. O sigui, tu pots posar-li la imaginació al darrere igualment. Eh?
Clar, sí, estàs més limitat, és igual que un llibre que té il·lustracions, no? Si les novel·les de qui sigui tinguessin il·lustracions, ja et limita...
Una part de la lectura et deixa espai mental per fer aquesta recreació que estàs dient, Toni. Sí. Vale? Per a mi, per exemple, que estic llegint ara llibres pues, d'històries d'emperadors romans...
Com mola!
Com novel·la, eh? Com novel·la.
Quins emperadors?
Tota la dinastia que va des de Neró fins a Trajano.
Que guai.
I Domicià. O sigui que, i són novel·les. Són novel·les històriques. No són bibliografies. Són novel·les històriques, però passen per la
no
vida.
Són no són biografies, història. Són...
No és un llibre de biografia, sinó és una novel·la, però transcorre i explica la vida.
Llavors potser t'agradarà això que tinc aquí. Mira.
A veure què tens aquí, que és molt
radiofònic. El libro gordo de Petete.
Història
de la vida privada. Recomanat per al meu tiet Nassim Nicolás Taleb. És el meu oncle, l'oncle Esteve Jobs, l'oncle Nassim Taleb. I llavors, aquest llibre és un llibre molt interessant, costa trobar-lo, no està em sembla que hi havia un llibre a la venda a Amazon, el vaig trobar per 2.000 euros, o sigui, està per 2.000 euros, però resulta que la biblioteca... Sí, 2.000 euros, no hi ha el que passa amb els llibres és que quan s'exhaureixen i no hi ha còpies digitals, automàticament pugen de preu una barbaritat.
Valen més que un
iPhone. Sí, valen més que un iPhone. Segurament igual estarà a Google Books. Llavors, és d'això, doncs és una obra... que el que fa és, en comptes de buscar la història dels nobles, dels reis, de les batalles i qui va matar aquí, qui va matar d'allò, el que fa és fa una mirada en la història de com es viu en les cases, com viuen les persones, quins són els aspectes legals que afecten a tots els aspectes de la vida, com són les cases, com es viu, què es menja, quina és la relació entre marit i muller, quina és la relació entre pares i fills, com és l'educació, qui té accés a educació, hi ha esclaus, no hi ha esclaus, quina és la llei, com són els mercats. I és brutal, i és brutal. I a més a més dona una visió totalment diferent, absolutament diferent, de com veiem la història. Perquè normalment pensem en la història com un lloc, o sigui, imagina't, la història típica que ens expliquen és una miqueta com la història que expliquen els diaris. Tal, la història que expliquen els diaris és una història de destrucció i de sang i de fetge, igual que les històries, les pel·lícules, aquesta batalla, i van morir tants, i van morir quants, i no sé què, no sé quant, i dius, no haguéssim arribat aquí! No, si la cosa era tan xunga, no, no, escolta, resulta que la gent estava a casa seva i que feia les seves coses i que...
Estem acostumats a aprendre la història dels grans fets.
Exacte.
En canvi, es parla molt poc de la vida quotidiana, que és molt diferent dels grans fets.
Exacte, i és aquesta història que no ens explica. Llavors, el moment que agafes i comences a llegir això, veus una cosa completament diferent i t'explica una història totalment diferent, amb la qual és, i a més fins i tot et fa comprendre el present d'una manera diferent, perquè si et bases en els titulars dels diaris o el que surt en les notícies o fins i tot en els informatius, els 60 minuts i aquest tipus de coses, veus un món completament diferent, un món inventat que no té, o sigui, que no té res a veure. De fet, hi ha un estudi que diu que a la gent, quan li preguntes com veus el futur, i en general la gent ho veu les coses molt malament, val? Però en canvi quan li preguntes pels seus particulars, per les seves coses personals, no ho veuen tan malament, perquè tenen informació a primera mà sense aquests biaixos.
Com es diu el llibre? Història de la vida
privada de la vida privada de l'Imperio Romano a l'any 1000, bajo la direcció de Philip Aries i George Duby, de los Duby, Duby, Du.
Doncs jo amb aquest tema us...
Bueno, és petit, com a... Tiano, a més de lletra petita, és per això, per apoyar la taula
llibre,
que balla.
Aprenem a celebrar l'èpica de la vida en lloc de l'èpica de la mort.
També.
Bueno, avui tenim un titular, filosofia.
L'èpica de la vida.
El titular i l'entrada del programa.
L'èpica de la vida.
Perquè avui hem anat per les
d'estes. Respecte a això que ha dit el Marc, posaré en les propostes un debat de 8 historiadors i divulgadors d'aquí, i que està al YouTube, que està molt interessant. Com que no hi seré, el deixo anar a les propostes.
Vale, parlen de la història.
Ho recullo, que anem a la següent secció.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Vale, ja estem a l'àrea de contacte, supercontent avui.
Hosti, quatre, supercontent. Arribarem a ser-hi tots.
Tenim quatre nous Patreons. Quatre nous mecenes a l'aixeta. Vale?
Goteta, goteta.
A passar per Pinyà, sí, però atenció, perquè d'aquests quatre, perquè la setmana passada també teníem quatre, però eren amatxambrats, un venia de Patreon, l'altre havia deixat PayPal, vale? Però d'aquesta setmana tres són nous mecenes.
Molt bé.
I un sí que ve de Patreon, per cert, bueno, vaig a dir-vos
qui
són i d'aquest ara en parlaré. Sí, encara queda, perquè algú
algun gal irreductible
i l'haig de trucar a dir, vine cap a l'aixeta. Sí, bueno, Roger Royo, moltes gràcies. Jordi Fàbregas, que vam estar l'altre dia una hora al telèfon. És un nano que té una història de podcasting per explicar i ens ha convidat que anem i vindrà també a Mossegar la Poma a explicar coses, segur. Doncs això, aquest és el que es va fer a Patreon, però vindrà. Espero que acabi aterrant a la xeta. ¿Vale? En Javier Arellano. Mira, en Javier Arellano té un podcast que es diu Entre Dev sí. i Ops, entre desenvolupadors i operació. ¿Vale? És company de feina. Ja érem companys a Capside, és company de NTT, i possiblement hagi estat el primer Patreon de Mossega la Poma ever.
Ever!
Un company de feina i un company de podcasting. És que a mi m'emociona molt, tio, és que m'emociona molt. I li explicava l'altre dia coses i em deia, ja he vingut a la jeta, passats! Anava dient... mira, la forma de correspondre al seu carinyo i la seva donació des de fa molt de temps és recomanar-vos també el seu podcast. És molt tècnic, eh? Però pels que sigueu desenvolupadors o sigueu de sistemes, aquest Entre Dev i Ops està superbé.
A més, la imatge de perfil que té és boníssima.
Sí, sí,
la llama
sí.
aquesta que sembla un
cuc. I he dit quatre, em faltava un, en Jordi Santanac, que és el darrer patrocinador a l'aixeta, ¿vale? Supercontents. Un mes de febrer que hem tingut molt poca mobilitat als afiliats d'Amazon, ja passa històricament, i espero que aquest mes tinguem molts afiliats, sí, molta gent que compri a través d'afiliats d'Amazon, tanta com correu li escriuen al Marc Alier, ¿vale? Com a mínim.
Imagina't.
¿Vale? Vale, i una proposta que tenim, que la poso aquí a la secció de contacte, que ens va fer el Ramon Maria Gallar, que ens diu, podríeu fer un capítol sobre prediccions tecnològiques d'abans del 2000 que no s'han complert? I algunes que sí.
A veure, en general les prediccions...
Us en recordeu d'això? No, no, i ara ja
no,
passem...
No, una cosa, en general les prediccions tecnològiques de la gent no es compleixen excepte les d'una persona. No. Hi ha una persona que és el rapel de les prediccions tecnològiques, que es diu Ray Kurzweil, que és el boig de la singularitat, és el que prediu doncs que hi haurà un moment en algun moment de la propera dècada dels anys 30, doncs que l'avanç tecnològic anarà tan de pressa que no sabem ben bé què passarà, la cosa es torna absolutament molt loca. I és curiós, però el Ray Kurzweil ha fet una sèrie de prediccions històricament, perquè és un senyor que ja té una edat i ha fet moltes prediccions i sembla ser que li compten com un ratio d'èxit de per sobre el 80% amb les prediccions que ell fa. Per tant, si algú vol prediccions, jo agafaria el llibre de Singularity is Near d'aquest senyor i llegir-lo. A més, ja té uns quants anys i el fotut és que coses que ell diu es van complint. I llavors dius, hòstia...
A més, es dona una típica paradoxa, i és que d'aquelles coses que s'havien previst, que serien tal qual i no s'han complert, en la majoria de casos hauríem de fer un esforç per recuperar-les perquè ens n'hem oblidat, i en canvi les que han prosperat les trobem al costat i ens semblen molt habituals, no? I segur que en el moment que es varen predir o es varen pontificar... No seria
sí,
així.
Sí, però ara jo crec que la frase, diguéssim, que sento darrerament més és aquella de volíem cotxes que volen i vam aconseguir, i el que tenim són 144 caràcters o 140 caràcters, i jo crec que és injust, perquè el problema que tenim quan estem pensant en el futur és aquella màxima de que sempre sobreestimem, sempre suposem que aconseguirem més molt en un any i subestimem absolutament el que aconseguirem en 10 anys. Llavors, el ràtio de canvi que veurem en un any doncs és el que és, però al cap de 10 anys l'efecte compost d'aquests 10 anys és bestial. O sigui, per l'exemple és Mossega la Poma. Quan vam engegar Mossega la Poma estàvem parlant de que hi havia una nova classe de productes que eren els smartphones, dels que nosaltres anem usuaris, doncs perquè veníem de Palma o veníem de BlackBerry, que era l'hòstia, i érem una sèrie de dorks que miràvem el correu electrònic pels puestos, i en canvi doncs el que ens trobem és que que al cap de 10 anys pues, tot Déu ho fa servir i que a més pues, hi ha tot tipus de negocis i unicornis i uns impactes a la societat tremendos i s'activen coses doncs, com la possibilitat de que existeixi Uber o de que la possibilitat de que existeixin tot tipus de serveis i de coses que es construeixen sobre aquest tipus de coses. I, esclar, cada 10 anys el nivell de transformació és bestial. Si el nostre món d'avui en dia des de 2017 no s'explica de cap manera sense en un escenari sense els smartphones, un món completament diferent. Però del 2007 al 2008 la transformació va ser molt petita. I val a dir
sembla que
en Tomàs s'ha caigut ahir.
Sembla.
Volíeu dir alguna cosa d'això que us he explicat? I així...
Jo el que sé és que a nivell cunyat tothom deia que anaven a volar els cotxes i no han volat.
Bueno, a veure, hi ha un llibre...
Això és el que solen dir.
A veure, hi ha un llibre del Peter Diamandis, que és amic de capçalera del curs. Bé, la setmana passada quan jo parlava d'aquell premi que ha ofert l'Elon Musk de 100 quilos sí. Doncs per qui resolés el problema del CO2, en Peter Diamandis ha escrit un llibre que es diu The Future is Faster Than You Think, i precisament el primer capítol, gairebé el capítol introductori, parla de totes les startups que van sobre cotxes que volen. Vale? I es veu que hi ha quantitat, hòstia, caravana.
Sí, de fet, a Dubai n'hi ha alguna que està provant amb taxis.
Sí, 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 es veu que, o sigui, ara es veu que hi ha molt taxis drone i tot tipus de cotxes que volen. O sigui, que vés a saber, potser fins i tot ho tindrem. Jo no crec que sigui energèticament eficient transport personalitzat que voli, però... però escolta, que la tecnologia i la ciència de materials i l'emmagatzemament energètic doncs avança, que és una barbaritat. Escolta, jo us proposo que fem una cosa, fem un silenci fins que vingui en Tomàs i llavors tornem a engegar la gravació.
Vale. Ara dit, m'he caigut.
Marc.
Que t'has caigut?
No sé, se m'ha tancat el Chrome. Se m'ha tancat el Chrome i ara quan intento obrir-lo i entrar a Riverside, se'm tanca.
Hòstia.
Has provat de sortir i tornar a entrar?
Em sents ara?
Sí, sí, que et sento, sí. Has provat de sortir i tornar a entrar?
Sí, del Chrome o de l'ordinador?
De casa, si et sembla. De l'ordinador...
No, de l'ordinador no, sinó que no volia anar a prendre la sessió. El que ha sortit i tornat a entrar del Chrome. Deixa'm que reinici, tens raó, deixa'm que reinici tot. Avui és una vista.
Amb aquestes gravacions tan accidentades em toca després a mi muntar, eh?
No arribaràs encara a la gravació del Magma un dia que va tenir que muntar tot barrejat, molta gent i això va ser horrible i no ho feia amb el teu workflow, que és més simplificat.
Hi ha hagut dies que hem tingut que agafar, perquè s'havia perdut un micro, que agafar i manualment anar baixant el volum del micro d'una persona que parlava perquè se sentís com a soroll de fons la veu de l'altra persona i llavors pujar-lo a tope manualment una hora de programa. O sigui, hem fet autèntiques tonteries amb l'edició a Mossega la Poma. Ens ha passat de tot.
Correcte.
Ens ha passat de tot, o sigui que aquí salvarem el programa, tranquil.
Bueno, anem per un parell de notícies ràpides, perquè avui tenim propostes i a més truquis.
Vale? Truquis.
Per tant, si us sembla, avancem. Mira, una notícia d'Apple que diu que el Perseverance porta el mateix processador que l'iMac G3. El dels colorins, eh?
Sí, però hi ha una notícia, jo avui estava parlant precisament amb en Santi Silvestre, que és un del mestre del grup de recerca en nanocomputació de l'UPC, crec que és nanocomputació, que tenen de l'UPC, que tenen chips posats en el Perseverance aquest. Tenen els chips de detecció de sensors de vent. i que a més a més és una passada perquè per provar aquests xips, per provar aquests xips, es veu que en l'UPC tenim algunes càmeres de buit on es proven diferents tipus de condicions atmosfèriques o d'atmosferes molt tènues, i a més a més són uns xips amb uns requisits tècnics bestials perquè han de funcionar en alta temperatura, han de funcionar a baixa temperatura, han de detectar vents amb una pressió atmosfèrica molt baixa, que és a la condició de Mart, super heavy, i es veu que, doncs, que porten un projecte de recerca que fot més de 13 anys en col·laboració amb el CSIC, amb el CSIC de Sevilla, i tenen els xips, tenen una colla de xips allà funcionant al Perseverance a Mart.
Això dius per l'experiment aquest, bueno, per l'estació meteorològica que estava feta en part aquí,
sí.
No, a l'estat espanyol.
M'ho estava explicant amb un podcast que hem fet per l'Institut de Ciències d'Educació, una mica d'autobombo en la universitat, que estem fent coses, i bueno, he començat a dir, escolta, explica'm això que passa, doncs, amb allò, i es veu que tenen unes coses, estan fotent coses superxules, super, super xules. Ara en Tomàs s'ha caigut, però jo diria que s'ha caigut de la cadira. Perquè no hi és. Ens hem abandonat. Cada dia, o sigui, el podcasting cada vegada és pitjor. Tomàs! Manifiesta-te!
Amazon.
Ha vingut Amazon.
Ha vingut el senyor d'Amazon. Això, i aquestes coses passen, tios. Jo ja avui ja no sé què em pot passar.
No sé què pot passar, sóc jo qui he de muntar.
No, però no s'ha tallat.
No, però estàvem aquí parlant de cop i volta.
Bueno, aquest processador que tu estaves dient, o sigui, una cosa és la part de l'estació
meteorològica. El sensor és un xip, és un xip amb uns sensors que fan el sensor de vent. M'estava explicant aquest tipus de coses, molt interessant. Però això, guai, tens aquí el despatx al costat i uns tios que estan enviant coses a Mart. És que, benvinguts al segle XXI. És el que estava explicant, me'n recordo, quan t'has caigut, estava explicant això de l'efecte aquest de cara al futur, de que sobreestimem el que passarà en un any, i en canvi subestimem totalment el que passarà en 10 anys. Fixa-t'hi totes les transformacions que van portar l'existència dels smartphones del 2007 al 2017, on hi ha hagut coses com Uber i històries així, que no serien possibles sense els smartphones. I llavors el que passa és això, és que les transformacions que venen arrel de tot tipus de coses, doncs, triguen, però quan venen no hi ha qui les pari.
Correcte. Va, una altra notícia catxonda. Sabeu la història de SolarWinds, que hem estat explicant aquestes darreres...
És culpa del Becari! És culpa del Becari!
És brutal, és brutal.
O sigui, s'han de tenir els collons tan quadrats... Mira, va haver-hi una vegada quan el Raimon Lapuente, el nostre estimat Rai, estava en el departament meu, feia de becari meu, es va presentar en aquell... Hi havia un canvi de... No sé què passava, hi havia un canvi de director d'apartament, alguna cosa així, i venia el rector a santificar-ho, no? En aquest moment el rector Giró hi va venir, i clar, el rector Giró és físic, i no sé per què collons li va donar per dir-nos que només el 10% de la matèria de l'univers era visible. I el Raimon, així es por lo bajín, i va dir, la resta són becaris. I llavors jo ho vaig repetir per alta. I llavors que el rector, que com la majoria dels professors de l'UPC hem sigut becaris, diu, sí, és veritat, la resta són becaris. Però, clar...
Bueno, deixa'm explicar una mica a la gent, perquè no, qui no hi hagi estat al cas, resulta que, que fa uns dies una empresa que té diferents eines, solucions, tant de software com de hardware, per temes de ciberseguretat, que es diu SolarWinds, ¿vale? va fer públic que havia tingut un problema de seguretat. ¿Vale? En principi semblava una cosa petita, cada vegada s'han fet més grans, s'han anat descobrint que havien entrat molt més endins. Penseu que aquests serveis o aquests appliances que dona SolarWinds s'instal·len per les grans companyies per no ser atacades. Diguéssim que per donar-se seguretat, seguretat, diguéssim, d'accessos, de control, etc. És una maquinària una mica complexa, no vull entrar en detall. Però, primera, s'ha anat descobrint setmana rere setmana que havien arribat molt més enllà del que en un principi es deia, eh? I això afecta a grans corporacions. I dos, el que s'ha vingut a dir aquesta setmana és que SolarWinds, el CEO de SolarWinds, ha dit que culpabilitza a un becari perquè va fer servir un password que era SolarWinds123.
Sí, però deixant-nos d'hòsties, o sigui, al final es tracta d'això. Si tu tens un escenari en el que un becari o una becària està en situació...
Pot posar un password,
que
exacte.
Tingui els accessos, els drets i els permisos per posar en perill el govern dels Estats Units, és dir, alguna cosa no estàs fotent bé, tio? Diguis, Toni, que aixeques el dit.
Sí, per si algú no ho va sentir o escoltar, poden escoltar el podcast del programa 461 del 23 de desembre l'any passat, que parlava del hacking de SolarWinds.
Gràcies per fer-nos memòria, que això ho hauríem de fer nosaltres i no estava buscant l'enllaç per posar...
És que els becaris som invisibles, inclús els retirats.
Que bo que és. Doncs sí, és el que diu el Marc, eh? És impensable com una empresa que precisament es dedica a això pugui tenir un procediment tan dèbil que una balda de la cadena com és que un becari pugui introduir una contrasenya on sigui comporti aquest tipus de problemes. Hi ha més notícies petites, però si us sembla jo saltaria ja les propostes, vale? Avui són molt poquetes, molt condensades i podem dir-les ràpidament per concloure avui el programa amb els truquis. Per tant, si us sembla, anem a les propostes. Val, doncs disculpeu que comenci per mi, no ho faig mai, però com abans ho he esmentat, aquests dies hem estat parlant una mica de bitcoins, de criptomonedes, fins i tot vam fer un petit especial de què passava amb el tema dels bitcoins. Molta gent ens heu dit, hòstia, a mi m'interessa el tema, on puc aprendre, on puc saber més, i jo, a part de que amb alguns he dit alguns llocs on poden consultar informació i tal, he descobert fa poc un podcast que té un any de vida? O potser dos anys de vida, ara arribarà a l'episodi número 100, que està molt bé. És un podcast on es parla molt amb persones que tenen una certa rellevància de fa anys en aquest tema del món de les criptomonedes. El conductor fa de host, va presentant diferents actors en diferents capítols per abordar diferents temàtiques. Per exemple, l'última és fiscalitat sobre bitcoins, per exemple, un tema interessant, i m'ha agradat força. Es diu Lunaticon, que és la persona que presenta el podcast, i és força recomanable. Es revisa molt, perquè també es parla de teoria, de diferents teories econòmiques. O sigui, va de lo abstracte a lo concret, vale? Va fent salts, està molt ben portat i les persones que convida la toquen força. Vale?
Molt bé.
Vale, més coses. Hòstia, aquesta Mar t'encantarà. Ve del Marcel Huguet. Dic, torno a proposar damunt de la taula, o sigui,
torna.
Apuesto por dos, torna, la sèrie Cobra Kai.
Clar que sí. Clar que sí.
Diu que vareu recomanar. N'era reticent, però vaig fer l'intent i callons. Que el primer capítol ja sona Poison, Foreigner. És
metal, dels 80, tope rock, dur, hard rock, de tios amb melenes i la permanent i tenyits, i amb el pit depilat i amb pantalons elàstics, com ha de ser, homes de veritat. Collons, que sí, en Toni m'entén, oi? Que sí que tu m'entens.
Va fent així amb el cap. El
clar
Toni,
que sí. Home, Van Halen i Rat i les coses guai. Clar que sí. És, aquí tantes històries. No, home, no. És clar que sí. I ja que estem dintre de coses absolutament sublims, el nostre amic i col·laborador de Zeta Testers, en Guillem, en Willy, em va avisar de que a Amazon Prime tenim, atenció, eh? Això és molt fort, eh? És The Fast and the Furious presents Shaun and Hobbs. O sigui, això bàsicament és un spin-off de la sèrie de les 8 pel·lícules de Fast and the Furious que estan fent la novena, estan esperant que els obrin els teatres per treure-les. Han tret un spin-off en el que el Dwayne Johnson, alias La Roca, i el Jason Statham, vale, conegut per pel·lícules com Transporter o el The Italian Job, etc, etc, bàsicament fan la típica pel·lícula de col·legues que com Tango i Cash i aquest tipus de pel·lícules també dels 80 de col·legues tios duros i tal, i al final Yo me acuesto con tu hermana, aquest tipus de coses, però barrejat amb Fast and the Furious. Brutal, fantàstic. La vam veure aquest cap de setmana amb els meus nens, que van fer tot un bestiari de paraulotes per repetir l'escola, vale? De fet, els hi va agradar molt quan un li diu a l'altre: dius que ets així com molest i destaques com els collons d'un bulldog, i estan tot el dia el meu fill petit amb els collons del bulldog descollonant-se. Molt apte per veure amb nens de 7 anys, els hi agrada molt. És aquest tipus, és com el hiperrealisme, aquestes coses d'hiperrealisme, vale? Fantàstic, meravellós, hiperrealisme també, lo típic.
Sona és, molt...
Sí, a tu què t'agraden les pel·lícules aquestes, diguéssim, d'art i autor, romanes, que acaben amb Konieck i coses així? Això t'encantarà, de veritat. O sigui, homes de veritat, dones de veritat, batalles, baralles, a més, lo normal, allò amb un tio que li foten un cop de puny o li piquen amb una massa al cap i continua lluitant com si res, no passa res, és igual. No fa falta que sigui realista, és hiperrealista.
També és,
m'encanta.
També és hiperrealista barrejada amb Matrix, lo de American Gods a Amazon Prime.
American Gods, però a veure, American Gods, heu de llegir el llibre del Neil Gaiman. El llibre d'en Neil Gaiman s'ha de llegir, és boníssim. Que passa que té aquest, és molt molt bon American Gods.
Vale, deixeu-me que hem d'avançar. Llenço una sèrie de 3 propostes, totes d'en Santi
Rofes.
D'en Santi Rofes, vale? I l'última la comento una mica més. Primera, les altres segur que la comentareu vosaltres. La primera és una sèrie que és Futurama, ja disponible, completa a Disney Plus.
Sí, això segona, vol dir que el Disney ja té els Simpsons, no? Perquè Futurama és germana dels Simpsons.
Sí. I té
ja ho té
diverses
tot
coses,
Disney.
Sí. Ara tret una... Ja va anunciar que a finals de febrer, principis de març, finals de febrer, incorporava Starz, potser?
Starz, sí.
O sigui,
és un canal,
sí, tipus
HBO, però que té molt de material.
Bueno, té tot Alien, per exemple.
Poca broma.
Vale? Poca broma. Vale, més coses. Un joc retro per als incondicionals de les autopistes galàctiques a la BBC, un joc per celebrar el 30 aniversari de The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que això
la guia de l'autoestopista galàctic, gran peça de filosofia moderna.
Molt bé, i el Santi Rofes ens acaba recomanant, aquest va d'un lloc a l'altre, ens acaba recomanant una distro de Linux, Alpine Linux. Alpine Linux per iOS o iPad OS.
Ah!
Allà... Sí, com? Teniu un
que és
repo
un app,
a GitLab.
És un app que implementa tota una distro de Linux sencera. Però si no, com ho instal·la? Deixa'm-ho veure.
No sé, està a GitLab, vale? GitLab, Alpine Linux... per iOS o iPadOS. No he vist el GitLab, o sigui, no he vist aquesta distro. Sí que conec Alpine Linux. Alpine Linux és una distribució de Linux molt petita, molt senzilla i focalitzada en la seguretat. Vale? És una versió... Per exemple, té una versió molt mini, vale? Que el Root File Systems es fa servir molt en el món dels contenidors, perquè és un Linux super petit.
No, pel que estic veient, el Pine és un Linux orientat a ser un sistema operatiu per muntar en el teu mòbil. És una alternativa a Android.
O al teu contenedor.
O al teu contenedor, però llavors no el podràs muntar dintre del teu mòbil.
No sé, però que tinc... aquí el diu Apple Linux a iOS o iPadOS. Bueno, ara no tinc temps d'entrar al repo i mirar exactament el que ha d'escriure.
A mi la notícia em posa molt catxondo, eh?
Sí. Sí, per agafar un iPhone vell i intentar fer, jugar-hi... I...
A veure, jo crec que estarà emulat d'alguna manera, perquè no, pot, no podrà saltar-te el sistema
quan operatiu. Quan em jubili, vale? I tingui menys mails, potser ho faig.
Bueno, explicarem això. Vale, doncs, si no teniu res, Toni, tu tens alguna... Heu anat dient cosetes. Si no teniu res més, passem a... Passem, si
12,
us sembla,
perdona, al... el número és 12. Mentre estem fent el programa m'han entrat 12 mails. Tinc per borrar-los una altra vegada. Un és d'un tal senyor vicerrector.
Dia de percances.
Potser me'l miro.
Bueno, vaig a anar, si us sembla, saltem als truquis mosseguis, vale? I donem per tancades les propostes. És molt ràpid el truqui d'avui. Molt bé, doncs estem a la secció de truquis, la darrera del programa. Només quedem en Toni i jo, perquè la gent ha anat marxant. Si tens alguna pregunta, Toni,
los últimos sí, de
si tens
Filipines.
Alguna pregunta, dispara, perquè igual aquest tema també t'interessa, sé que tu ets molt vigilant de la privacitat. En aquest cas, el que us comento sí, és això, sí. Us porto una eina, que de fet és una suite d'eines, per gestionar clau pública i clau privada en el vostre Mac i també en l'aplicació Mail de Mac OS. Aquesta suite, aquestes eines venen de GPG Suite. Recordeu-vos que el PGP seria la part de l'origen de la gestió de la clau pública i clau privada a nivell general, vale? Ja que això és un port open, és de programari lliure, i són peces que totes són gratuïtes excepte a l'addon o aquesta utilitat que s'incrusta dintre de l'aplicació Mail de macOS. Vale? Però abans d'arribar aquí us explico quines quatre peces són. La primera peça és GPG Keychain. És el vostre clauer de claus OpenPGP, és a dir, el vostre clauer de claus, claus públiques i claus privades. Què pots fer amb aquesta peça? Pots generar les teves pròpies claus, pots pujar la teva clau pública a un servidor de claus openpgp.org, per exemple, i a més té cura de la còpia de seguretat, és a dir, que les teves claus privades es guarden i es copien, per exemple, o en Time Machine, o es poden exportar, fa tota la gestió del clauer de claus públiques i privades. El segon servei que té GPG Suite és GPG Services. Què fa això? Fa que afegeixi serveis dintre del teu Mac. Per exemple, quan tu agafes un tros de text i li dones el botó dret i pots, no sé, per exemple, ara ho faré aquí en el tros de les notes del programa, doncs dintre de serveis tens la possibilitat de xifrar una selecció, xifrar un text o xifrar un arxiu i desxifrar-los o verificar la signatura d'allò que has seleccionat. Per exemple, pots seleccionar una aplicació i verificar, tenint la clau, òbviament, verificar que la signatura d'aquell programa és correcta. Vale? I tot això són serveis que s'incorporen amb el famós botó dret, anar a la banda de serveis, doncs aquí els tindries tots. La tercera peça d'aquesta suite és un client de línia de comandes, per poder que tots aquests instruments puguin ser utilitzats des del terminal de Mac o des dels desenvolupadors. Aquest seria la tercera peça. I la quarta, que és la que sí que té preu, té un preu únic, té un únic pagament, no és de manteniment, no és un preu anual, és un preu únic, és un addon que s'incorpora en el teu correu, que ja coneix, que lliga amb les claus públiques i les teves claus privades i les dels, i de les de la gent que t'envia la informació, i tu pots apretar un botonet i dir aquest correu va xifrat, aquest correu que va pel Raül o aquest correu que va pel Toni va xifrat, i només el Toni el pot obrir amb la seva clau privada, ¿vale? Per exemple, o al revés, el Toni em respon a mi, doncs a mi li dona el botonet, sap que el correu va xifrat i només el puc obrir jo amb la meva clau privada i ell amb la seva clau. Tot el que passi pel mig no ho pot veure. Això, ja es dic, és una peça afegida que s'integra en el correu de mail de macOS, i té un cost. Val 24,20 euros aquesta peça. És l'única peça de la suite que es paga a banda. I val el que dura una major version, ¿vale? És a dir, ara mateix aquesta versió de GPG Mail és la versió 5, aquests GPG suites estan amb la versió 5, i normalment es canvia de version, de major version, quan es fa un salt de major version de macOS. Vull dir que té una durada bastant llarga. Si això passa i has de fer una renovació, perquè en el fons és un tu pagues aquests diners per un suport, vale? Perquè et donin un suport si tens algun problema, etc, etc. Si saltes la versió i has d'actualitzar-lo, la propera vegada ja no has de pagar 24,20, imagineu-vos que surt la versió 6, vale? Sinó que en general tens un descompte que va més o menys a partir del 30%. Bueno, és pasta, però és una pasta única, no és que paguis 24,20 cada any. I dos, pots fer servir tota la suite sense que tinguis aquesta part de Gmail, perquè ho pots xifrar a banda, afegir-ho en el correu, enviar-li a qui sigui, que aquest qui sigui ho tingui que desxifrar-ho manualment, o sigui, no només donant-li un botó, però pot desxifrar el text perfectament del correu. ¿Vale? No sé si m'he explicat bé, però vamos, és una suite supercompleta, és una suite de codi obert, està feta per la gent de GPG Tools i a mi m'ha agradat força. Això per Mac. Per iOS, ja ho revisarem més endavant, ¿vale? Hi ha una eina similar, però no és d'aquesta gent, que es diu IPG Mail. Jo encara no l'he provat. Quan la provi ja farem una segona tanda de truquis mosseguis explicant aquesta part. ¿Vale? Doncs fins aquí la part de truquis. No sé, Toni, si...
Aviam, hi ha una aplicació parlant de seguretat i de més per Mac, que jo la faig servir la faig servir, però no està en el, diríem, en el core de les meves utilitats, sinó que li dono la confiança que em pot mereixer, no? Que es diu Encrypto.
És famosa.
Encrypto, EN. Sí. I vamos, és free per Mac i de més. I vamos, la faig servir bastant.
El que passa que tu xifres alguna cosa i li envies a algú. Aquest algú com pot desxifrar-la? O és només per tu aquest xifrat?
Aquest xifrat és per tu. Ara, si vols, pots enviar-li qualsevol fitxer encriptat a aquesta persona i aleshores, per un mitjà alternatiu, fer-li saber quina és la clau per desencriptar-lo.
Sí, no? Llavors, està molt bé que ho diguis, perquè la utilització de clau pública, clau privada universal, que és el que proposa diguéssim, a l'OpenPGP, l'organització aquesta, és el mateix. El que passa que les claus públiques estan publicades en un servidor. És a dir, que jo tinc, si tu em vols enviar a mi un missatge secret, has de posar el meu correu en el teu mail, pots anar al servidor públic que tens la meva adreça de correu d'iCloud, te'n pots buscar, tomasmanzanares@icloud.com, i me l'envies. No has de fer res més, perquè com el destinatari, el que envia i el destinatari formen part del cos del missatge, aquest missatge només es pot obrir amb la clau privada del que l'envia i amb la meva clau privada. Les públiques són públiques perquè estan en el servidor. Per tant, diguéssim que no necessites enviar-li per cap via alternativa cap codi, cap password, cap res per desxifrar-ho. Només ho pot desxifrar origen i destí.
Jo, de fet, la llista de totes les claus que jo tinc de moltes coses és un fitxer ODS, correcte, que és en OpenOffice. Llavors el tinc encriptat així i guardat en un USB.
Sí, sí, és el teu... És el teu,
a part d'això. O sigui, no el tinc ni a l'ordinador tan sols.
Per entendre'ns, no?
Sí, però no és per fer-ho servir a diari, és per si...
Per la teva informació.
Se m'esborra d'algun lloc.
Per la teva informació, diguéssim, més privada. Sí, no? Sí,
més privada. I després un altre sistema és, per exemple, si jo vull enviar alguna cosa molt privada a algú, li envio un email passat per Encrypto, o sigui, l'arxiu passat per Encrypto, llavors et dona un arxiu amb l'extensió Crypto, em sembla que és, o no me'n recordo, l'envio per email com a adjunt i llavors per Signal, per exemple, envio la clau per això. O sigui, no per email, sinó per un altre mitjà, Signal, que és bastant segur, o Telegram, fins i tot. I llavors... Clar, encara que algú vegi aquest missatge de Telegram o de Signal, si no sap a què lligar-ho, no serveix de res. O si algú intercepta el correu, si no té la clau, tampoc li serveix de res.
Sí, és una alternativa a no utilitzar, diguéssim, les tools, diguéssim, d'Open PGP. Però al final la història és la d'això. Sí, doncs molt bé, si teniu curiositat, ja teniu els enllaços a les notes del programa. Torna a repetir, si un cas, perquè ho apunti també a les notes. Es diu Encrypto, no?
Encrypto, amb Y, Encrypto.
És app per Mac, eh? Per xifrar i desxifrar. Serveix tant per un missatge com per un arxiu, no?
Per qualsevol arxiu, és per arxius.
Molt bé, nois, doncs fins aquí aquest programa 469, una mica accidentat, que avui hem tingut sortides, entrades, a mi se m'ha cancel·lat. Digues.
Sí, Toni. Parlant d'accidents, amb tant accident i tant d'això, no sé, algú volia parlar d'alguna cosa, hòstia, de que queien ja motors al cel o no sé què.
Mira, genial, sí, perquè se m'ha anat alçant al cel. Com hem tingut una caiguda. Fem-ho al final, sí. Per cert, t'introdueixo un tema. Sí, cauen motors. No tots els avions poden escollir motors. I tercera, que a veure si és veritat o no, que he estat llegint aquests dies, és que hi ha un sistema... perquè si es trenca quelcom del motor o li passa alguna cosa, tot el conjunt està dissenyat perquè això, diguéssim, no surti disparat, sinó que les peces, diguéssim, en certa manera, caiguin dintre del mateix motor, no? Si vols donar...
Sí, això es diu fallida continguda. Però, si us sembla bé, per què no els hi deixem la mel a la boca i ja ho farem en un altre episodi?
Compro perquè és un tema bastant llarg i si ho fem així al final queda una mica... Estic d'acord amb tu. Fem-ho en un proper episodi. Si tu et va bé estar amb nosaltres, sí, serà genial, Toni.
Sí, sí. Oi tant, tinc molt de temps.
Molt bé, Jens, doncs queda dit, li agafem la paraula al Toni i farem un moment ja dedicat a parlar d'aquest tema, que és interessant. Adéu-siau a tots.
Adéu.